Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Després d'un cap de setmana en el que hem anat rebent i digerint els molts titulars que ha anat deixant Joan Laporta en l'entrevista a Mundo Deportivo, que ha estat una sola entrevista, però com els primers titulars en la pàgina digital van aparèixer dijous al vespre i en paper encara fins diumenge n'hem anat llegint, doncs hem tingut titulars de Laporta pràcticament durant 4 dies. El principal, que vol que Xavi continuï la propera temporada, però perquè Xavi continuï i crec que s'han de donar dues circumstàncies, bàsicament. Una, que la temporada a nivell esportiu acabi bé, que això encara està per veure, i dos, que reforci la plantilla de cara a la temporada que ve amb un parell de peces importants. I Laporta parla de mantenir la plantilla d'aquesta temporada amb un parell de retocs, i no crec que això sigui suficient per acabar de convèncer a Xavi. Així que diríem que a dia d'avui, sense descartar res, diríem que està complicat que el desig de Laporta respecte al futur de Xavi es compleixi. De seguida acabarem d'escoltar algun titular més de l'entrevista de Laporta a Mundo Deportivo i els comentarem amb Toni Freixa. I seguim pendents de la sortida de Dani Alves de Can Brians. Ha aconseguit reunir el 1 milió d'euros de la fiança i pot sortir en qualsevol moment. Allà està pendent el Víctor Navarro. Dels partits internacionals del cap de setmana destaquem la victòria d'Alemanya 2-0 sobre França amb bona aturada de Ter Stegen a Mbappé i també la victòria de Brasil 0-1 davant Anglaterra a Wembley. La selecció espanyola jugarà demà al Santiago Bernabéu contra Brasil. Cubarsí i Lamine Yamal van ser suplents contra Colòmbia, així que podrien jugar demà. Després escoltem a Luis de la Fuente. Per cert, que la selecció d'Uruguai ha alliberat Araujo pel partit de demà contra Costa d'Ivori. A segona divisió, l'Espanyol tanca la jornada segon en ascens directe, tot i l'empat a 1 de dissabte davant del Tenerife. L'equip va deixar bones sensacions, tot i l'empat. El que no aixeca cap és l'Andorra, que va perdre 1-0 a Cartagena i és el cuer de segona divisió. El Barça femení es va imposar 0-3 en el clàssic, superioritat total i absoluta de les de Giraldez, que ja li treuen 12 punts al Real Madrid a la classificació. Levante les Planes va empatar a 1 davant del Villarreal. En bàsquet, el Barça va guanyar a Badalona 75-93. El Barça de futbol sala campió de la Copa d'Espanya superant el Pozo Murcia als penals en una final d'infart amb Catela com a gran protagonista. El vam deixar beneït, el vam entrevistar aquí la setmana passada i ha estat sens dubte l'home de la competició. I protagonistes també del cap de setmana, Carlos Sainz, que es va imposar el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1. Jorge Martín es va adjudicar el Gran Premi de Portugal de MotoGP i Pogacar, vencedor de la Volta Ciclista a Catalunya, guanyant 4 etapes, inclosa la darrera a Montjuïc, una autèntica bèstia parda. Avui comentarem la jugada amb la parella habitual dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia a Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, acceptaríeu una oferta de 200 milions per Lamine Yamal? Heu votat que sí al 39%, que no al 61%. En clau espanyol, per com ha acabat la jornada, el punt davant del Tenerife és un bon punt, creieu només el 15%, sap a poc, la gran majoria el 85%. I en clau Girona, forçaríeu Miguel Gutiérrez per jugar contra el Betis? Heu votat que sí al 50%, que no l'altre 50%. Marc Peirés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Prometo
guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de actos raros de siempre.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dilluns. Després d'un cap de setmana, com us deia, marcat pels diferents titulars que han anat deixant encara l'entrevista de Joan Laporta a Mundo Deportivo. Ja divendres vam exposar la primera entrega, però encara divendres a la nit i dissabte al matí també van anar apareixent més titulars. Un Laporta que, per cert, ha estat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper en la inauguració de la Barça Academy World Cup. I ha felicitat, eufòric estava el president, a Mariona Caldentell, present allà per la victòria d'ahir al Clàssic.
I a la ciutat esportiva és on s'entrenen els primers equips masculí i femení, que ens donen, de veritat, tantes alegries i els que estem eternament agraïts. Un aplaudiment que en representació de l'equip femení està Mariona Caldentell, que acaba d'arribar de Madrid aquesta matinada i ha guanyat el partit del Bernabéu, 0-3. Felicitats, Mariona, gràcies a totes.
No va ser el Bernabéu, però va ser una magnífica victòria del Barça femení, l'aconseguida ahir en el Clàssic femení a Madrid. Laporta, aquest era Laporta aquest matí, i aquí van un parell dels titulars més destacats de les últimes hores a Mundo Deportivo, que encara no havíem escoltat. Sobre la planificació esportiva de cara a la propera temporada, es vol mantenir el bloc d'aquesta temporada. Va explicar, a més, Laporta en un podcast que han rebutjat 200 milions, una oferta per Lamine Yamal, d'aquí a la pregunta d'avui a Twitter, a Sportscope. No es vol vendre i es vol fer, això sí, algun retoc per apuntalar a la plantilla.
No pedía ninguno, al revés, contamos con ellos para todo. Es que la base del equipo de la temporada que viene será la misma que la de este año. Si conseguimos los objetivos, yo creo que no tenemos que hacer ninguna venta. No sé, que haya jugadores que no quieran continuar porque no hayan participado suficiente o porque a lo mejor pues tienen interés en irse porque les hacen una oferta de las que nosotros no haremos, de las desmesuradas, y además estamos en un proceso de recuperación económica que sí, algunas operaciones que estamos desarrollando, unas líneas de negocio que estamos desarrollando, acaban pues fructificando, que yo creo que en breve tendremos una alguna buena noticia. En este sentido, Barça vuelve a estar un club saneado y un club pues que tiene presente y su futuro, el presente y futuro económico es viable.
¿Quiere decir, presidente, con esto que incluso, aparte de mantener la base de esos jugadores, puede haber incluso capacidad para poder hacer algún fichaje?
Es que no es necesario.
¿Potentes?
Es que no es necesario.
¿De fichaje?
Sí, no lo vemos necesario. Hombre, algún retoque habrá.
Doncs aquesta és la idea, per la propera temporada, i referència obligada també al Real Madrid. Ha carregat Laporta contra el Real Madrid per personar-se en el cas Negreira i també per la pressió que fan contra els àrbitres a través de Real Madrid Televisió.
Hoy por hoy con el Madrid no hay buena relación. No hay buena relación porque han comparecido en el caso Negreira. Es una aberración lo que están haciendo. Además que han pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada, no han encontrado nada porque no hay nada. Y que nuestra versión es la que es. Y las versiones contradictorias que se han lanzado no se han podido probar de ninguna manera porque no existe. Porque aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral. Lo que quieren es mantener esto vivo para poder ir diciendo lo que van predicando, que es el Barça quien intenta influir en los árbitros, cuando ellos es lo que están haciendo. Y es ese doble juego que hacen que yo no lo encuentro correcto. Estoy enfadado e indignado. Es una vergüenza lo que hace Madrid Televisión. Deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol. Eso sí que es intentar influenciar en los árbitros.
Doncs tenim comunicació ara amb el Toni Freixa, va ser un dels rivals de Joan Laporta a les últimes eleccions, per comentar tots aquests titulars de Joan Laporta en els últims dies. Toni, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, que ha estat una sola entrevista, però hem estat pràcticament 4 dies llegint titulars de Laporta, Toni.
Bé, perquè acostuma a deixar-ne, no? Sí. I si els deixa, està bé que els mitjans vulguin estirar l'atenció, no? Està bé. Així tenim temps també d'assimilar tot el que diu.
D'anar processant, sí. Escolta, comentem els principals titulars d'aquesta entrevista. Per mi el principal va aparèixer al principi i és el que fa referència al futur de Xavi. Toni, que ha deixat claríssim Joan Laporta que ell vol que Xavi segueixi la propera temporada. Ho ha dit clarament i et volia preguntar si et sembla precipitat, si et sembla bé, si et sembla malament.
No, em sembla coherent amb el que el club va fer al setembre, que és signar-li una renovació a Xavi perquè efectivament estigués la temporada vinent. Si al final estem immersos en aquest debat, perquè Xavi, després d'un 3-5 contra el Villarreal, va decidir el que va decidir, va comunicar el que va comunicar, i des d'aleshores estem en aquest impàs que no sabem ben bé si ho portarà a terme ell, renunciant a l'any de contracte que li queda, o si, depèn de com acabi la temporada, es desdirà. Però des del punt de vista del club, jo crec que el club sempre ha sigut molt coherent, tant en els seus actes, que és amb la renovació que va fer, com amb la seva comunicació cada vegada que han tingut ocasió de pronunciar-se. El propi Deco també ho ha dit moltes vegades, que el Barça no està buscant un substitut per Xavi. O sigui, que no em sorprèn i coincideixo plenament amb el que el club està fent en aquest cas.
Clar, quan et pregunto si et sembla precipitat és perquè encara queda temporada per davant i encara poden passar moltes coses. La temporada a nivell esportiu pot acabar molt bé, que esperem que sigui així, o pot acabar no tan bé.
Sí, però insisteixo, el club li va prorrogar el contracte a Xavi fins al juny del 2025. Mm. O sigui, el punt de vista del club ha de ser aquest. Si Xavi no hagués dit el que va dir, estaríem exactament en el mateix punt de dir, bueno, el nostre entrenador té contracte, hem d'esperar que acabi la temporada i volem que compleixi el contracte. En aquest sentit, el punt de vista del club, insisteixo, és molt clar. Al final, Xavi sap per què ho va dir, si realment és el seu sentiment, si ell va considerar que havia de fer aquesta declaració, perquè després l'hem sentit cada vegada en roda de premsa dient des de que vaig dir això, ara hi guanyem, no? És com si que sembla que hagi instrumentalitzat una declaració, no sé si tant és un desig real, no? En qualsevol cas, jo crec que el culer està centrat ara mateix en l'eliminatòria contra el PSG, en el que queda de Lliga, i jo crec que això és el principal.
Laporta en aquesta entrevista també ha dit: deixeu-me somiar, es pot somiar, somio encara en que el Barça pot fer grans coses, tant a la Lliga com a la Champions. Toni, tu també somies o què?
És que no crec que sigui un somni, sincerament. Un equip que està en quarts de final de Champions està a 5 partits de guanyar-la i el Barça justament ara està en un gran moment. Malauradament, aquesta aturada de seleccions, a veure com tornem, que sempre altera, però els últims partits, tant l'eliminatòria contra el Nàpols com, o sigui, el partit de tornada, com el partit al Metropolitano, estem veient un molt bon Barça, i per què no hem de plantar cara al PSG i eliminar-lo, i estaríem a una eliminatòria de semifinals contra el guanyador d'Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund. Jo és que crec que no és... O sigui, somiar seria estar pensant una cosa que és pràcticament impossible que succeeixi. Jo crec que això hi ha bastantes possibilitats de que pugui succeir.
Sí, o sigui, tu li dones al Barça l'eliminatòria contra el PSG, no sé si dir moltes, però bastantes possibilitats de tirar endavant l'eliminatòria.
Sí, per descomptat. Jo estic segur que el PSG no està gens còmode amb que li hagi tocat al Barça. Estic convençudíssim. I tenim totes les nostres opcions. Una altra cosa és la Lliga, amb la situació en la que es troba, tenint en compte que el partit clau serà jugar al Bernabéu. Si al Bernabéu som capaços de guanyar, també et dic que tenim les nostres possibilitats. Però ja et dic que això, per la distància de punts i perquè el Madrid ha de fallar molt, possiblement que aquí sí que somiaríem, no? Aquí sí que diguéssim que volem guanyar la Lliga, però la Champions no considero que sigui un somni.
També ha parlat Laporta de la confecció de la plantilla de cara a la propera temporada, i ha deixat clar també que espera que no hi hagi d'haver vendes ni de futbolistes del planter ni de futbolistes importants, que espera mantenir la base de l'equip, que no hi hagi sortides, però també ha deixat bastant clar que com a molt hi haurà un o dos retocs i que no esperem cap fitxatge bomba.
Bé, ja sabeu que la situació del club ve condicionada per la situació econòmica, no? Si Laporta diu que espera que no surti cap jugador, voldrà dir que té alguna solució econòmica que no hagi d'afectar el projecte esportiu, perquè d'entrada la situació del fair play davant la Lliga sembla que obligava a vendre, no? Mm. També és veritat que si vols vendre, el millor que pots fer és dir que no vols vendre, perquè si ho publiques, automàticament el valor del jugador al mercat es redueix, no? Bé, esperem. Ja dic que la situació econòmica és la que condiciona tot. Sortosament, davant d'aquesta situació de dificultat, els jugadors del planter, com sempre ha passat a la nostra història, fan un pas endavant i demostren la seva categoria i el seu nivell, la seva joventut i la seva maduresa al mateix temps. Jo crec que tenim un autèntic privilegi en aquest sentit. I ens hem d'aferrar a això. Estic convençut que l'any que ve, en qualsevol cas, el Barça tindrà un gran equip. D'això no tinc cap dubte.
Per tu, si es manté la plantilla d'aquesta temporada, per tu ja seria una bona notícia, Toni?
Sí, home, conto que sempre, si han d'haver sortides, les peces que ocuparan aquesta posició no seran d'inferior qualitat, també t'ho dic. Però jo estic convençut que l'any que ve el Barça tindrà, com sempre, una molt bona plantilla. La d'aquesta temporada és molt bona. La d'aquesta temporada és molt bona. Jo no considero que al Barça li faltin peces. Una altra cosa és que en un altre temps ens podíem permetre el luxe d'anar a fitxar figures. Però és que això no és realista. O sigui, si des d'algun lloc estan especulant amb que el Barça aquest estiu fitxarà Haaland o fitxarà Mbappé, doncs, bueno, molt bé, doncs fantàstic. Això sí que ja no és somiar, això ja és fer volar coloms i bueno, parlar per parlar, no? Si som realistes i sabem on som, el Barça amb els jugadors que té actualment i els que pot tenir perquè és capaç de generar-los internament sempre tindrà una molt bona plantilla.
Estàs d'acord amb la porta que ell diu no em fa cap enveja el fitxatge d'Mbappé pel Real Madrid si s'acaba produint, és clar. I a més ell diu que intueix que pot generar algun problema intern a nivell de vestidor allà.
Bé, sempre que arriba una figura les peces s'han d'encaixar, no? Perquè hi ha rols, hi ha jerarquies, hi ha condicions econòmiques, contractuals, dels uns i dels altres, i és evident que Mbappé és d'aquest tipus de jugadors. Que jo recordo quan van fitxar Neymar i els famosos 40 milions d'euros que va cobrar el pare, això va generar internament al Barça bastants moviments, també, des del punt de vista del pare de Messi. O sigui, són coses que en el món del futbol succeeixen i el president Laporta, en aquest sentit, té experiència i sap molt bé el que diu en aquest cas.
Diu haver rebutjat 200 milions per Lamine Yamal. Ben rebutjats estan?
Si és així, cosa que m'estranya, sincerament també t'ho dic, m'estranya que la Lamine Yamal rebi una oferta al Barça per un jugador de 16 anys per 200 milions d'euros. Jo hagués esperat i hagués sopesat la situació, insisteixo, econòmica. Si ens podem permetre el luxe de rebutjar aquesta oferta perquè el Barça és viable econòmicament i pot continuar competint al nivell, ben rebutjada. Però justament, en alguna ocasió ja ho he comentat, el Barça si té necessitat de vendre aquesta operació, i no dic que no sigui un gran jugador i no dic que no vulgui que es quedi, Jo dic des d'un punt de vista pragmàtic seria una oferta com per considerar-la, no?
L'última sobre el Real Madrid, que diu Laporta que és una aberració el que està fent el Real Madrid amb el cas Negreira, amb el tema de Real Madrid Televisió, però el Barça continua d'alguna manera de la mà del Real Madrid en el tema de la Superliga, Toni.
Sí, el tema de la Superliga va ser un episodi que arrenca just acabades les eleccions, han passat ja 3 anys, jo no sé fins a quin punt hi ha connivència entre tots dos en aquest projecte que no té pinta de que sigui massa exitós. El que sí que estic 100% d'acord és amb que hi ha una hipocresia absoluta des dels mitjans de comunicació que estan titllant el Barça d'haver actuat il·lícitament amb el cas Negreira i en canvi doncs s'està produint contínuament una pressió contínua als àrbitres quan han d'arbitrar el Real Madrid, no? Tot això jo crec que no fa cap bé al futbol. Cada vegada que parlem d'àrbitres estem polemitzant en excés, estem desviant l'atenció del que veritablement hauria d'importar, que és l'esport, que són els jugadors, que són els partits. Ja sé que ven molt la polèmica arbitral, però jo crec que la gent se n'acaba cansant, no?
Ok. Toni, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada forta i bones vacances de Setmana Santa, eh?
Igualment, una abraçada forta a tothom.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tres 24 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Ara establim comunicació amb la presó de Can Brians. Estem pendents de la sortida de Dani Alves. Allà hi ha el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Sabem que sortirà avui, però no sabem quan, no? Però pot ser en qualsevol moment, no?
En qualsevol moment, d'aquí uns minuts. De fet, deia fa una mitja hora la seva advocada, Inés Guardiola, que ha arribat i ha deixat aquí el cotxe, en quatre llums, estem al costat del cotxe per on pujarà Dani Alves, que res, en 30-40 minuts sortiria Dani Alves, que no farien declaracions, i estan els Mossos ja a la porta de Brians 2 esperant la sortida de Dani Alves. Està tot preparat aquí amb més de gairebé 100 periodistes, alguns també internacionals, i sortirà Dani Alves en res, en uns minuts, després de pagar la fiança. Ho ha fet vora les 11 del matí, fiança d'1 milió d'euros que han ingressat al compte de l'Audiència de Barcelona, i Dani Alves ja aquest dijous haurà d'anar a signar, com farà cada setmana, ho ha de fer els divendres, però és festiu, a signar l'Audiència de Barcelona, cada setmana. Ja ha entregat el seu passaport a l'espanyol i al brasiler, no podrà comunicar-se, evidentment, amb la víctima, i sempre haurà d'estar a més d'un quilòmetre de distància. Sortirà en uns minuts Dani Alves, i a més aquí també hi ha funcionaris que porten dies manifestant-se per més seguretat de les presons, i a més recordant a Núria, que era la cuinera que va morir assassinada per un intern a la presó de Mas Enric. I aquí estem esperant. En uns minuts sortirà Dani Alves.
Molt bé, quedarà en llibertat condicional, Víctor, fins que la condemna sigui ferma, perquè hi ha recursos presentats, no?
Sí, hi ha un recurs, de fet, de la Fiscalia contra aquesta llibertat provisional. Recordem que la condemna és de 4 anys i 6 mesos de presó per violació. Ell ha complert un any i 2 mesos i diu la Fiscalia que almenys hauria de complir la meitat, hauria de complir 2 anys i 3 mesos de la seva condemna, i que creuen que el risc de fuga és evident i que...
Hem perdut la comunicació amb el Víctor Navarro. Doncs res, tornarem a recuperar-la en el moment, sembla que pot ser imminent, en el moment en què Dani Alves surti de la presó de Can Brians. 3 i 27, ara abordem la jornada de... O el tenim per aquí, sí? Sí, Víctor, acabaves de dir, sisplau.
Sí. Això, que ha presentat recurs la Fiscalia, i perquè diuen que hauria de complir almenys la meitat de la condemna per sortir en llibertat provisional. Estem pendents d'aquest recurs, i com dius, la sentència no és ferma i Dani Alves ha complert 1 any i 2 mesos de presó dels 4 i mig que li van imposar en aquesta condemna per violació.
Molt bé, no cal dir-ho, línies obertes. Si surten els propers minuts, ho expliquem, Víctor.
Perfecte.
Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a veure amb la jornada de partits internacionals. Hola, Gil, molt bona tarda.
Què hi ha, Batllori, bona tarda.
Ara estem amb el que ens deixa, o el més destacat del que ens deixa el cap de setmana, però abans parlem de l'actualitat de la selecció espanyola, que va perdre el seu primer partit contra Colòmbia el divendres passat, un partit en el que Luis de la Fuente va fer moltíssimes provatures, i demà torna a jugar un altre partit, jo diria que aquest més important encara, tots ho són, però el de demà encara més, perquè és el Santiago Bernabéu i és contra Brasil.
El partit és xulo, és guapo, és atractiu. És un partit que enfronta dues campiones del món com Espanya i Brasil. És un partit que, pel madridisme, evidentment, suposa doncs aquest al·licient de veure Carvajal contra Vinícius i Rodrigo, però està una mica raruno, l'ambient a la selecció espanyola, ara t'explico. No ha donat gaire pistes Luis de la Fuente a la prèvia. Partim del que ve explicant a les darreres hores Miguelito, Miguel Ángel Díaz a Esports Cope. Luis de la Fuente, que farà 11 canvis respecte, canviarà tot l'equip respecte al que va jugar contra Colòmbia, amb moltes probabilitats de que Pau Cubarsí sigui titular a l'eix de la defensa. No ha volgut confirmar-ho el seleccionador, insistim, en roda de premsa, ni tampoc Dani Carvajal. Un Dani Carvajal que, entre preguntes sobre Vinícius i preguntes sobre Vinícius, ha pogut parlar també del que seria debut com a titular de Cubarsí i de la seva arribada a la Roja, a la internacionalitat absoluta amb Espanya.
Bueno, darle enhorabuena por el debut. El otro día, pues un chico muy joven, ¿no? Pero sí que verdad que en los entrenamientos, el otro día los pocos minutos que tuvo, pues no desentona para nada. Ya también se le está viendo en su club, ¿no? Que está dando un altísimo nivel, bueno, darle la bienvenida y otro de los candidatos que puede estar en esa lista para la Eurocopa.
Una llista que es confeccionarà després d'aquesta darrera finestra d'amistosos. Et deia que està l'ambient una mica raro, no? Perquè, recordarem, la prèvia davant de Colòmbia va ser tema Brahim i la ressaca de Colòmbia i la prèvia de Brasil està sent un allò de, escolti, Luis, no estamos jugando com la Roja hauria de jugar. El seleccionador es defensa avui i diu, creu, pensa que contra Colòmbia tampoc es va fer tan malament.
Normalmente cuando se analiza un partido en caliente, nunca se ajusta verdaderamente a la auténtica realidad de lo que se ha desarrollado. Cuando nosotros analizamos el partido después, vimos que el partido fue mucho mejor de lo que fue. Que yo tuve esa sensación inmediatamente al terminar el partido. Y el partido, además, que es Colombia, que no es el partido del equipo de la comunidad de vecinos, y era un equipazo que sabíamos que nos iba a poner también en dificultades.
Rodri, amb un tema familiar, el jugador del City no ha entrenat avui, en principi està disponible per fer-ho demà en aquest partit amistós que suposarà la tercera vegada que Brasil visiti territori espanyol, les dues anteriors al 90 i al 98. Per on anem? Per al cap de setmana,
sí,
no?
Que, sí, que hem tingut partits guapos, és que ha estat més xulo... l'Alemanya-França, sí, el Brasil-Anglaterra...
Ha estat més xulo el cap de setmana que no pas el que tenim per endavant. Però tu deies, victòria d'Alemanya 0-2 a camp de França, gols de Wirtz i Havertz. Escolta, ha tornat Kroos a la manxa mano de santo, perquè Alemanya va tornar...
Va funcionar bé,
va funcionar molt bé. Destacaves tu aquesta aturada de Ter Stegen mano a mano amb Mbappé. I també les declaracions postpartit de Tchouaméni a Telefut, una relliscada de Tchouaméni deixant ja pràcticament clarament que Mbappé jugarà al Madrid la propera temporada i que Telefut ha esborrat de les xarxes socials. Partit que, per cert, va xiular Gil Manzano, va encertar a l'hora de xiular el final del partit. Apunta-li 90 minuts a Ter Stegen, 72 a Gundogan i 61 a Koundé. Va estar també molt xulo l'Anglaterra 0, Brasil 1. Gol d'Endriki a territori anglès, 78 minuts per Rafinha, 0 per Jan Couto, el jugador del Girona, i, home, molta diferència. El Holanda 4, Escòcia 0, Escòcia 0, on li apuntarem 8 minuts a Dali Blind. De la resta, doncs, destacada la victòria en categoria sots 19 d'Espanya 2-1 davant de Kosovo, perquè Marc Guiu va jugar 13 minuts i Héctor Fort 90. I també va haver-hi partit de la selecció de l'Uruguai a Sant Mamés contra el combinat d'Euskadi, una Uruguai que no va posar a Sant Mamés les seves principals figures i que a més va tenir l'anècdota de Marcelo Bielsa. No es va assabentar bé de la política de canvis que havia pactat amb la Federació Basca de Futbol, va començar a veure que Iagoba Arrasate feia canvis i canvis i canvis i que estallava el ritme del partit. Bielsa es va empipar i no va comparèixer a la roda de premsa posterior.
Algun inclús ho agrairia, el millor, Si no, haguessin sortit d'allà les tantes.
Haguessin sortit a les 4 de la matinada de Sant Mamés. Una Uruguai on, per cert, també és notícia, Araujo. Sí. Bielsa l'ha alliberat del proper amistós que forma part de l'agenda que se'ns ve a sobre. Avui molt discret, un Bolívia-Andorra, partit amistós, i per la jornada de dimarts, les tornades de repesca de l'Eurocopa, Gales-Polònia, Ucraïna, Islàndia i Geòrgia-Grècia. I tenim amistosos Alemanya-Holanda, França-Xile, Anglaterra-Bèlgica, Eslovènia-Portugal i aquest Uruguai-Costa d'Ivori ja sense Ronald Araujo. A més de partits de la selecció espanyola en categoria sots 17, sots 19 i sots 21. Per cert, el morbo de cara al City-Madrid, Madrid-City que se'ns apropia a la Champions. Se'ns apropa a la Champions. Walker, problemes amb Anglaterra, substituït. Haaland, només 75 minuts en el primer partit de Noruega. Bernardo Silva amb problemes i Rubén Díaz amb problemes. Ja et garanteixo jo, Ballori,
que són.
Ja et garanteixo jo, Ballori, que al Bernabéu tots quatre, 90 minuts i en plenes condicions.
De seguida el debat amb el Minguella i el Poli.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Record faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Vinga, anem amb el debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Com anem? Què tal?
Bona tarda. Molt bé, i tu què tal?
Estic com... anant cap al banc a buscar els diners.
Ah, molt bé.
Cap al banc a buscar els diners.
Va, però tu estàs
bé. M'ha dit mitja hora, doncs...
Sí, no, s'ha d'anar ràpid, això sí. Sí, sí, ells t'ho preparen...
Això mitja hora, quan jo arribes allà i se t'adalanta, se'ls emporta un altre.
No, pel Minguella, ja no hi ha problema. Com es presenta la Setmana Santa, Minguella?
Bé, mira, bé. Estem preparant viatge al meu poble, amb els nets...
Cap a Guimarà.
...la família i tal. Sí, Guimarà aquesta vegada. Vam estar la setmana passada paralada.
Sí.
Està tot bé i tal, però em fa il·lusionar el meu poble, perquè sembla que encara fan professor i tot.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Poli.
Molt bé.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, hombre, tú sí que estás
sí que
en el sitio. Hombre, claro, tú estás donde hay que estar.
No, mire, pero es una pena, claro. no ha salido casi ninguna, porque está lloviendo aquí desde
¿Ah, sí?
el sábado. Sí, el viernes, el sábado ya cayó un poquito, vaya, pero ayer domingo, que cuando empezaba todo,
¿sí?
estuvo lloviendo, se suspendieron muchísimas. Hoy no ha salido ninguna, porque está cayendo agua, como no se imagina. Y la semana que están dando es que no van a poder salir prácticamente ninguna, ¿eh?
Madre mía, todo el año preparándola.
Además, tú no sabes qué palo es eso, José, aquí no te lo puedo imaginar, tú, como tú dices.
Sí, hombre, sí,
todo el
sí,
año
hombre.
Preparando todo bueno, esto, todo el año, para que no puedan salir los pobres, pobrecitos míos.
No, pero
claro. Y un recuerdo durísimo. Para el amigo Lopera, tú.
Sí,
que se nos fue.
Sí.
Único en el mundo. Un personaje diferente, total y absolutamente
yo
diferente.
Yo tuve bastante trato con él y, óyeme, él era aparentemente muy religioso al lado de...
Del gran poder a muerte, sobre todo el gran poder.
Sí, sí.
Era, tremendo.
Clar, que tu, Minguella, no sé si ets o eres accionista del Betis, no? O...
Sí, home, clar.
Sí.
Porque yo cuando él llegó, sí. El Betis me debía dinero, había financiado a Ivanov, y me llamó, me hablaba y tal. Oye, usted tiene que cobrar el Betis y tal, o sea, que no se le puede pagar. Y, hombre, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No se preocupe, yo le voy a decir al accionista. Y al cabo de un tiempo me mandó un documento con las acciones del Betis y todo eso y tal, que me hace mucha ilusión, por cierto. Pero bueno, lo arreglamos. Y además, y ahora, a partir de ahora, usted es mi mano derecha y tal. Me citaba en Madrid, en los apartamentos Colón.
Ahí sí, es que eso era tu suyo, sí, sí, efectivamente, de acuerdo.
Sí, en Colón. Y allí charlábamos y tal, un personaje.
Sí.
Bueno, que descanse en paz, tú.
Sí, señor.
Vamos a mirar para adelante.
Sí, sí. Bueno, oye, que estamos con partidos de selecciones, Poli, flojita España el otro día, pero es que era una probatura, ¿no? Todo el equipo B. Ahí.
Bueno, yo es que creo que juzgar estos partidos no tiene mucho sentido más allá de, por ejemplo, ver a Lamil, ver a futbolistas que para nosotros, a Nico Williams, que jugó muy poquito, a Grimaldo, que son fue a Cubarsí, bueno, te estoy diciendo que salieron en el segundo tiempo, evidentemente, y todo el tema, ¿no? Pero yo creo que más allá de ahí... ¿Qué análisis saca? Ya sabíamos el equipo que iba a sacar, que no es el titular, evidentemente, que el equipo que supuestamente va a ser titular el martes y que de ahí saldrá el equipo titular que va a jugar la Eurocopa. Bueno, pues es hacer pruebas para ver cómo se adaptan los chavales. ¿Qué quieres analizar más? Me parece un error, porque primero, queda mucho tiempo todavía para que llegue la Eurocopa, quedan muchos partidos importantes, vamos a ver cómo terminan los jugadores y cómo llegan físicamente, y a partir de ahí podemos hablar del equipo que más o menos pueda sacar, en este caso, Luis de la Fuente.
Sí.
Lo demás, bueno, pues la verdad es que no fue un gran partido. El primer tiempo estuvo más
o menos mejor
bien.
El primer tiempo, sí, más control...
Pero en el segundo nos apabullaron, la verdad es que físicamente y en todos los sentidos, en la lucha, en el individual, en el colectivo, en todo nos sacaron del campo a gorrazos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, Lama estará medio Minguella contra Brasil, ¿no?
Sí, home, a veure, Brasil...
Sí, seguro.
Nou seleccionador, nou equip, nou jugadors... Esto de Brasil es muy bueno, porque el otro día terminaron jugando contra Inglaterra la delantera tres jugadores del Madrid.
Sí.
Sí, sí. Endriki, Vinicius y Rodrigo.
Y Rodrigo.
En
y
cambio, Tigriño no está. Claro.
¿Eh? ¿Y qué le ha pasado a Tigriño? ¿Se ha quedado en carrochillo?
Nosotros compramos al Tigriño y ni lo llama. Digo, ¿pero esto no qué es? Esto es una afrenta a los técnicos del Barça que hace 20 años que vienen trayendo brasileños de primer nivel, que ninguno cuaja, pero ellos los traen.
Pero lo importante trayendo. Es traerlo, José, tío, lo importante es traerlo.
Exacto,
¿eh?
Exacto. 20 años tú. Empezó con Kerrison y Enrique, que no, a estos dos, no sé si te acordarás la gente, sí. Pagamos el club 32 millones
ni debutaron.
Y no llegaron ni a presentarlos, ni debutaron.
Sí.
Es que sea a lo mejor, pero yo solo entiendo, porque si debutan se baja el precio, entonces mejor que no debuten.
Claro,
entonces, que se queden ahí en la incógnita.
Es una cosa increíble. Siguen trayendo jugadores por la misma línea.
Bueno, ya irá, supongo, ya irá, ¿no? La gente allí dice, bueno, es una de las grandes promesas del fútbol brasileño, supongo que acabará yendo.
Yo crec que sí, eh? Jo crec que el Roque, bromes a part, jo crec que el Roque a la que... Claro, el problema que tiene Roque es que en el sitio que juega está Lewandowski.
Claro.
Lewandowski es Lewandowski y además sí. Lo trajo el presidente con su amigo Pini Sahavi. Y tal, ¿quién saca Lewandowski?
Nadie.
¿Quién? No Xavi, ¿qué entrenador hace esto? Y claro, bueno, el chaval sale 10 minutos frío en una zona que él no domina porque él es un jugador 9 de contraataque y todo esto. Claro, y entonces ya empieza la gente y el periodista a decir, bueno, pero ese chico no la toca y tal. No, ese chico tiene condiciones. Lo que pasa es que si no juega 3 partidos seguidos le va a costar mucho
y además,
saber dónde está. Yo creo que no debe saber ni dónde está aún.
José, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué entrenador se arriesga ahora mismo, como están las circunstancias, a no poner a Lewandowski? Tienes la experiencia,
claro,
tienes
digo,
la experiencia, claro tienes. Es que Lewandowski, en teoría, digo en teoría, luego tú sabes que esto hay que mostrarlo, pero aún así yo me quedo con Lewandowski también, de momento, ¿eh? De momento, yo sí tengo que decirme, en una situación complicada, en una situación donde me estoy jugando todo, evidentemente, el partido lo pierdo con Lewandowski, no lo pierdo.
Además, ahora está un poquito mejor. ¿Eh? En los últimos partidos está mejor Lewandowski.
Pero sí, a ver, Lewandowski va a estar siempre bien, te voy a explicar el porqué, porque tiene una cosa que no la tiene casi nadie, que es el gol.
Sí.
Podrá jugar mejor, peor, pero ¿quién te va a resolver? ¿Cuándo empezó a mejorar el Barça?
Claro.
¿Cuándo empezó a mejorar el Barça? ¿Cuándo ha empezado quién? Él a meter goles. Otra vez ha cogido el hilo, y de ahí se beneficia todo el equipo, ¿eh? Que se beneficia todos los jugadores que hay alrededor.
No, y los contrarios están atentos.
Claro.
Si es Lewandowski, cuidado con este.
Hombre, claro, es de aquellos jugadores que imponen.
Claro, a mí dame un Barça sin Lewandowski. Si tú me dices, ¿a quién tienes que quitar? A Lewandowski. No, pero es que está muy mal. A Lewandowski.
Sí.
Que no juegue, aunque esté mal, de verdad, que no juegue.
Totalmente.
Bueno, amigos, oye, Poli, que mejore el tiempo ahí y que podamos.
Muchísimas gracias.
Sí, hombre, que tengáis una buena Semana Santa.
Igualmente, bonitos Juan, míos. Un abrazo muy fuerte,
como
siempre.
Me voy al banco a buscar la pasta.
Venga, adelante, que no falte. Un abrazo.
Adiós,
seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
I som a la Setmana Santa. I torna a la Lliga amb el Barça perseguint el Madrid. I t'ho fem arribar amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliver.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça... Las Palmas.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara de l'Espanyol, que dissabte va empatar a 1 davant del Tenerife. Un Espanyol que finalment, després dels resultats de la jornada, tanca la jornada segona en ascens directe. Leganés 59, Espanyol 53, Elx 53, Eibar 52, Valladolid 51 i Racing de Santander 50. Aquest és Manolo González, el míster que va estar al tiempo de juego de la Copa dissabte.
Sí, nos faltan cosas, creo yo, a día de hoy, pero bueno, la verdad que el equipo, pues, a nivel de compromiso,
de ambición y demás ha dejado la vida, y en ese aspecto ya, y bueno, y están intentando a nivel de juego también cada día estar mejor. Necesitamos acelerar eso, no es pretemporada, no tenemos tiempo, pero hay que acelerarlo para tener argumentos y para que el equipo pueda estar donde se merece.
Comentem la jugada amb el Javier de Aro, Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una pena lo del otro día, porque el equipo mereció ganar, claramente.
Es cierto, pero si cometes ese error en el minuto 90 de regalar un córner luego de no defenderlo bien, pues hay una sensación de que te quedas con una cara de tonto, como nos quedamos tontos, de un bajonazo. Pero bueno, ayer un exjugador del Español que no hizo nada en el Español, como Dani Gómez, pues sí, nos dio una alegría marcando el 3-2 en campo del, bueno, en su campo, en campo del Levante, ganando el Elche 3-2.
Sí.
Es una pena lo de otro, porque lo miras ahora diciendo, bueno, el empate te deja segundo, pero es que el empate te deja segundo, pero si hubieras ganado, estarías 2 puntos por encima del tercero y estaría más cerca del Leganés. Creo que el equipo ha mejorado mucho, se ven brotes y hay una cosa clara, es decir, el otro día no estaba el mejor jugador del equipo, el máximo goleador de segunda, que es Martín. No teníamos lateral zurdo, tuvo que jugar Cabrera otra vez. Es decir, creo que la cosa cambia, se están viendo, no sé, situaciones y momentos de decir, esto va hacia adelante. No tiene nada que ver el Sepia con lo que está haciendo Manolo González.
Sí, sí. Yo veo cosas distintas en el juego, pero también es como si el equipo hubiera subido un punto o dos de intensidad, ¿no, Javi?
Sí, sí, total. Y yo creo que también mentalmente la ambición de este equipo ha cambiado. Con Ramis no había esa
El Sepia
ambición.
Le has llamado, es decir, el Sepia.
Se le llama el Sepia, sí. Porque le pinchas y parece que solo saca tinta, no saca sangre. Eso es algo que corre en las redes sociales desde hace mucho tiempo.
Vale, no lo sabía. Okay.
Bueno, es o el Dramis. Porque era dramático. Entonces, claro, es que un entrenador que un día que perdemos dice, bueno, lucharemos para subir. Si no es directo, con el playoff. Y si no subimos, no pasa nada. Claro, ver, cuando sí. Alguien te dice eso, dices, ostras, déjalo ya.
Sí que pasa.
Claro, hemos perdido tres meses. O 2 y pico, desde la derrota con el Eldense, ese día Ramis tendría que haber sido cesado. Pero bueno, bien, eso ya es pasado. Hay que recuperar a la gente que bueno, que parece que, por ejemplo, Grajera ha dado un paso hacia adelante, Víctor Ruiz también, Sergi Gómez el otro día, que no es de un jugador que a mí me guste, no estuvo mal. Sí. Creo que con las bajas que había el otro día en el equipo, a mí me gustó, sinceramente.
Sí, estoy.
Es una pena el último, bueno, el gol en el 90, pero de la misma manera que en Zaragoza posiblemente el empate también hubiera sido justo. Bueno, pues cuenta, hacemos una lectura fácil, ganamos el otro día con el Tenerife y empatamos en Zaragoza y ya está, pero eso sí, el viernes, que es Viernes Santo, tenemos que ganar en Burgos, eso está claro, porque ahora depende de nosotros, quedan 10 jornadas y en estos momentos dependes de ti.
Sí, sí.
Y no hay más historia.
Ahora sí que entramos en la recta final.
Ahora ya, es que ya no hay vuelta atrás, sí, ya no hay marcha atrás y tienes que intentar, en casa no puedes perder nada, además en casa te viene Oviedo y Sporting como equipos más fuertes, y fuera de casa, ojo, Burgos, Leganés, Valladolid y Elche, es decir, que fuera como mínimo no puedes perder con estos equipos.
Sí, sí.
Si ganas ya, los matas, porque son partidos de 6 puntos. Pero una derrota en un campo de estos, depende de cómo vaya todo, te puede dejar muy tocado. Yo creo que el playoff lo tenemos casi asegurado, pero yo no me conformo con eso. Yo quiero
intentar subir directo
porque evitar el playoff es lo mejor. Pero claro, si no tienes más remedio, vamos a tener que ir a la muerte súbita con ellos.
Bueno, a ver si se puede evitar y se sube directo. A por ello, Javi, gracias.
Gràcies, un abrazo.
Se li complica cada vegada més Gil a l'Andorra, va perdre 1-0 a Cartagena i està ja cué de segona.
Jo és que continuaria parlant del dia de la marmota pel que fa a l'Andorra. 1 punt de 12, les 4 últimes jornades. Que juguen bé? No ho discutirem. Que tenen arribada a porteria? No ho discutirem. Que no tenen gol? Ja és una evidència. I que cada vegada que el rival els hi arriba els hi fa mal, doncs ens porta aquest 1 de 12 que fa que l'Andorra, com deies, ara mateix sigui cué de la categoria. encara que Sant Pipi i Eder Saràbia, se li ha de fer la pregunta. Escolti, això què? És el seu últim partit ja com a entrenador de l'Andorra?
Esta pregunta todos los días no me la hagáis a mí porque evidentemente creo que el equipo está hablando en el campo. Si yo viera que el equipo le supera al rival, que no cree, podría estar valorando esto, que no lo voy a hacer jamás porque siempre he sido muy optimista, siempre he sido valiente, siempre el respeto y la responsabilidad que tengo por este equipo, por este club, pues es que me voy a dejar hasta el último gramo de lo que tenga, ¿no?
Al l'últim gram o sense, l'Andorra la propera jornada continuarà en descens perquè ja està a 4 de la salvació, que ara mateix la marca l'Alcorcón, 29 punts per 33, i per sobre de l'Alcorcón, el Mirandés, amb 37, que és l'equip que dissabte, un quart de 5 de la tarda, arriba al Nacional en la propera jornada, la 33 de segona divisió.
Sí, panorama molt complicat per l'Andorra, tot el contrari cap al Barça femení, Edu, que es van portar el clàssic amb superioritat total.
0-3 al Di Stéfano, lliga sentenciada i amb un partidàs de Graham Hansen, que ja suma 17 gols en 18 jornades de lliga. 14 clàssics i 14 victòries blaugranes. El Barça va donar un pas quasi definitiu cap a la cinquena lliga consecutiva. Ja ben aviat, amb el gol de Rolfo, minut 10, amb una rematada plaer. El Real Madrid va poder igualar poc després, però el rebuig d'Irene Paredes va topar amb la fusta. A partir d'aquí, el conjunt blanc es va apagar i després de moltes ocasions, Aitana i Graham Hansen van sentenciar després del descans. Falten 9 jornades, la distància és de 12 punts amb les blanques. Protagonisme també a la zona mixta de la jugadora noruega del Barça.
Siempre es un el clásico y ellas siempre hablan antes y al final estamos ganando. No, en general estamos más cerca, pero seguimos ganando nosotros y así vamos a intentar seguir que se quede así.
La crítica, o millor dit, la factura de Hansen a les jugadores del Madrid, el Levante Las Planas per la seva part va empatar un a casa contra el Villarreal i es manté 5 punts per sobre del descens.
I la jornada de la primera, Ref Hill, com ha anat?
Molt bé pel Barça Atlètic, un desastre pels de més. Barça Atlètic, un Cornellà 0, tot i les baixes per les convocatòries de les seleccions inferiors, el Barça va desequilibrar la balança i suma 3 punts que el col·loquen o el mantenen segon, amb 54 a només un punt del líder Deportivo de la Coruña. Un dels golejadors va ser Diego Perca, al qual se li pregunta si ja cal parlar d'un Barça Atlètic de playoff.
Bueno, al final nosotros, nuestro objetivo es seguir mejorando cada día. Si podemos ganar todos los partidos, mejor que mejor, pero al final no olvidemos que estamos en un filial, que es ciclo formativo todavía prácticamente, a pesar de que estemos a alto nivel. Y ya te digo, sobre todo seguir aprovechando y disfrutando, que es muy difícil de ganar. Creo que la semana siguiente es Osasuna B, que va a ser un rival también muy difícil. El resto, lo que venga, ja és cosa del futuro.
El que dèiem, ocasions perdudes, va caure el Nàstic al nou estadi davant d'Unionistes de Salamanca 0-1, continuen quarts en zona de playoff, i el Sabadell es torna a complicar la vida, cau a la Creu Alta contra l'Arenteiro i torna a caure en descens. Alerta amb la propera jornada. Dissabte, Cornellà Deportivo de la Coruña i Fuenlabrada Sabadell. Diumenge, Ponferradina Nàstic, cinquè contra quart, mentre que el Barça Atlètic, com deia Diego Percant, visitarà el terreny de joc d'Osasuna B.
3:52, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ara bàsquet, Gil, parlem de la victòria del Barça, va guanyar bé el Barça Badalona.
Sí, es va complir el pronòstic, va fer valdre la seva superioritat a pista de la Penya 75-93 en un partit que, d'entrada, talla una ratxa o tallava una ratxa de 4 derrotes consecutives del conjunt blaugrana davant d'una Penya que va notar les absències primer de Pau Ribas, lesionat, i també d'Ante Tomic, que va haver d'anar doncs, a Croàcia a donar l'últim adeu al seu pare. Va haver-hi vídeo de rebuda per 3 ex de la Penya, Ricky Rubio, Joel Parra i Nicolás Laprovítola, i s'ho va prendre molt bé el base del Masnou, que al cap i a la fi va ser el millor dels blaugranes.
I bueno, és tancar una ferida, la veritat és que bueno, amb 18 anys ho vaig patir i bueno, ara amb 33, amb una carrera a darrere, pues agraeixo molt el suport. No? Després d'estar tanto tiempo parado, casi ya al final de pretemporada, pero bueno, vamos saliendo minutos, vamos saliendo contactos y cogiendo esa sensación que es muy difícil, ¿no? A mitad de temporada, cuando ya todo el mundo va rodado, intentar que eso ruede, pero bueno, vamos cogiendo las sensaciones.
El Barça és tercer, la Penya es queda en novena posició amb 14 victòries a una del Baxi Manresa. Com que hi havia baixes, es continua tirant de la cantera. Alerta un debut. Ian Platiu Fernández, d'origen belga, format en el bàsquet de la Unió Esportiva Horta i des d'allà captat pel Joventut de Badalona, que amb només 16 anys i 142 dies és el segon jugador més jove en debutar en ACB amb la Penya. El primer, evidentment, continua amb aquest rècord, és Ricky Rubio. El playoff, com ho veu Carles Duran, el coach?
Jo crec que tots els anys ha sigut car i difícil. El que sí que és veritat que sembla que aquest any hi ha un grup, com que si la Lliga s'ha trencat, queden 9 jornades. Jo sempre ho dic, que en les últimes 10 jornades els de baix també guanyen. Per tant, no em sembla que sigui més car o menys car. I el que sí que és veritat és que en aquestes 9 jornades que queden hem de guanyar més que perdre, perquè si no serà molt difícil entrar al play-off.
Tot fa pensar que el Joventut haurà de lluitar amb el Baxi Manresa per aquesta plaça de play-off, un Baxi doncs, que va salvar la seva visita a Fontajau davant del bàsquet Girona amb un bàsquet in extremis de Branco Ovadio quan havia dominat el partit tranquil·lament.
Hem de felicitar, Edu, al Barça de futbol sala, brillant campió de la Copa d'Espanya en una final d'infart.
Això mateix, el Barça va sumar la setena Copa d'Espanya enmig de la polèmica arbitral i amb un Catela Imperial que va portar el partit a la pròrroga amb un doble penal a 4 segons del final. El Pozo sempre va anar per davant al marcador, la final semblava sentenciada amb el 2-3 de Gadella quan faltaven 19 segons i jugant amb un home més per una expulsió discutible de Pito, però Catela es va vestir d'heroi per forçar un temps extra on no es van veure gols. De nou, el partit es va decidir als penals, la balança es va decantar a favor dels blaugranes i així de content estava l'MVP de la final, beneït abans per aquesta casa.
La verdad que muy feliz, que el equipo se lo merecía, creo que hemos tenido muchas dificultades y a pesar de todo el equipo ha seguido creyendo y a disfrutarlo ahora y a pasarlo bien. Sí, hombre, es verdad que ya los últimos dobles lo estaba tirando yo y nada, sabía que tenía que meterlo, sabía que era el momento y al final ha salido todo redondo.
Catela MVP, el Barça és la bèstia negra del Pozo, 14 finals disputades, 14 victòries del conjunt blaugrana.
I noms propis del cap de setmana, Carlos Sainz, que guanya el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, Jorge Martín guanya el Gran Premi de Portugal de MotoGP i Pogacar guanya la volta amb superioritat total, s'ha imposat en 4 etapes, inclosa l'última a Montjuïc, que és Pogacar Sport 3.
Yeah, I'm so happy to take the win. It was not the
Molt satisfet per aconseguir aquesta victòria.
Today we tried to go with Marc Soler.
Ho han intentat primer Marc Soler en territori del català.
On the climb and he did actually super good job to stay in the front all the time and
ha intentat estar sempre en la part capdavantera del grup.
In the last climb and
en l'última pujadeta és quan ha obert aquesta escletxa a Joao.
I wish that he would arrive, but I'm happy that I could
desitja
take the win
que els seus companys aconseguissin victòries al final.
Hell, superstar!
Yo entrego a usted un bati libre! Limpio! En primera!
Descansa en paz, don Manuel Ruiz de l'Òpera.
Quins moments ens ha deixat.
Gràcies por tantes i tantes i tantes coses. Delante d'un micro i fuera de los micros. Escolta, doncs, no li ha quedat gens malament, la volta a Pogacar,
No.
Ves apuntant. 14.000 euros per la victòria en la general. 16.000 per les 4 etapes que ha guanyat.
Cling, cling.
2.000 per l'etapa que va quedar segon.
Cling, cling.
1.000 més pel Gran Premi de la Muntanya.
Cling, cling.
1.000 més pel Gran Premi de la Regularitat.
Caixa.
Total 34.000 euros dels 70.000 que hi havien previst a la Volta Ciclista.
No ha deixat pràcticament res pels altres.
A Catalunya. Ha buidat la butxaca. Ja no... Ja, allà, el Rubén Pérez ja feia els talons automàticament. Cling, caja, cling, caja, cling, caja. Va, rematem això, Ballori, última hora. Coque, una temporada més, renova per l'Atlético de Madrid. Alemanya, la premsa alemanya està parlant de converses per fitxar a Fernando Alonso a l'escuderia Red Bull l'any 2025 i està Argentina commocionada amb aquest nano de 10 anys que li ha guanyat una partida d'escacs a Magnus Carlsen, això sí, en un torneig de partides ràpides, partides bullet d'un minut.
Acabem amb les enquestes. En clau Barça acceptaria una oferta de 200 milions per Lamine Yamal. La majoria, el 62% no. En clau espanyol, per com ha acabat la jornada, el punt davant del Tenerife és un bon punt, 14%, sap a poc, 86%. I en clau Girona forçaria un Miguel Gutiérrez per jugar contra el Betis, al 55%, sí. Arribem a les 4 de la tarda.